Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui dimecres 9 d'octubre. Obrim avui destacant que la ciutat de Balaguer presentarà a la ciutadania el proper divendres l'exposició Dialogant amb la Terra, pageses balaguerines, testimonis d'un món que se'ns escapa. La mostra està formada per les fotografies i relats de vida de 5 dones de la ciutat vinculades al món rural i s'ha dut a terme conjuntament amb la revista La Mira. Obrim avui amb aquesta notícia d'àmbit local. A banda, però, els n'expliquem d'altres. Les avancem ara a la major part en titulars. Destacarem també avui que l'Ajuntament de la Sentiu de Sió adjudica les obres de construcció de la nova zona esportiva del municipi, que inclourà una pista de pàdel, també un camp de futbol set i pistes de petanca, entre altres. També a nivell comarcal anirem fins a Artesa de Segre, concretament per parlar en aquest cas del mercat de proximitat que continua celebrant aquest municipi de la Noguera. És un mercat impulsat per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Serveis, ara sota el nom de Mercat del Montsec. També avui els explicarem, en aquest cas, que Comissions Obreres, en aquest cas en l'àmbit econòmic, que Comissions Obreres denuncia que hi ha més de 160.000 estrangers extracomunitaris que treballen de forma irregular a Catalunya. D'altra banda, el govern espanyol aprova obligar les empreses de més de 50 treballadors a tenir un protocol contra l'assetjament LGTBI. La norma fixa mesures mínimes de prevenció i mecanismes de detecció i actuació. En el bloc cultural parlarem del Cowork Fest, el festival de coworking rural de Catalunya, que tindrà lloc del 14 al 20 d'octubre, i també de les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebraran de l'11 al dia 13 d'aquest mes, aquí a la comarca de la Noguera, amb 13 activitats proposades, des de portes obertes a visites guiades i activitats de recuperació o descoberta. Abans dels esports, anirem fins a Castelló de Farfanya per parlar de l'homenatge que l'Associació La Humanitària farà aquest proper diumenge, dia 13, a la seva gent gran, als socis i sòcies, concretament els que aquest any fan els 80. I acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem de dues competicions de muntanya, però ben diferents. La primera, la que es va disputar dissabte amb BTT a Tartareu. Es va disputar la Lliga Catalana BTT, amb la prova de l'Open BTT de Tartareu, que també és puntuable per l'Open de Lleida. En aquest cas hi van participar prop de 140 ciclistes. Repassarem els principals resultats. I pel que fa al diumenge, la Montpedró Trail va reunir unes 300 persones en la seva 8a edició, una prova que se celebra a Ivars de Noguera i que consta d'una cursa de 21 quilòmetres i una caminada de 8. L'independent Martí Tarragona va ser el guanyador masculí i la Laia Martínez, del Rostit del Pla, va ser la guanyadora femenina.
Parlem tot seguit de l'exposició Dialogant amb la Terra, pageses balaguerines, testimonis d'un món que se'ns escapa, que es presentarà al públic, a la ciutadania, aquest proper divendres, en un acte que tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici consistorial. La mostra està formada per les fotografies i relats de vida de 5 dones de Balaguer vinculades al món rural i s'ha dut a terme conjuntament amb la revista La Mira.
Aquest dimecres s'ha fet l'acte de presentació amb la premsa, on han participat la Pere en cap de Balaguer, Lorena González, la Pere de l'Àrea d'Igualtat, Anna Profitós, i la tècnica de l'Àrea d'Igualtat, Iolanda Mor. Per dur a terme l'exposició es van realitzar diverses entrevistes de les que s'ha extret un relat de cadascuna d'elles, a partir de les anècdotes, els records i maneres de fer que avui ja han desaparegut. A cada text l'acompanya el retrat de cada una d'elles, els quals van ser realitzats pel fotoperiodista Jordi Borràs. Les 5 primeres composicions d'imatge i text se situaran en diversos espais de la ciutat, com són el casal La Pallavacara, el Centre d'Empreses i Innovació, el CEI, el casal Cívics Comunitaris del carrer Miracle i del carrer Eixample i l'edifici del Molí de l'Esquerra. Els principals objectius del projecte són posar en valor les dones rurals a través de la visibilització del seu treball, de la feina que duien a terme tant al camp com a casa, donar a conèixer cadascuna de les històries personals i del seu vincle amb el territori, la pagesia i la ramaderia, i fer extensius aquests testimonis a la ciutat i en especial a les generacions més joves. La tècnica de l'Àrea d'Igualtat, Iolanda Mor, també ha explicat que l'objectiu és posar en valor la dona rural i el paper fonamental en l'economia, a més de compartir aquestes vivències amb les generacions tradicions i preservar-les de forma permanent.
L'objectiu principal és posar en valor la dona rural, aquest és l'objectiu principal, però en teníem d'altres també que ens ofereix aquesta exposició, que seria entre ells doncs, reconèixer i destacar el paper fonamental que ha tingut la dona rural en l'economia social, cultural i en la pròpia comunitat. Després també visibilitzar aquestes dones que en el seu moment no n'estaven i que no van tenir el reconeixement ni la protecció social que es mereixien. També la Lorena ha introduït l'objectiu també per nosaltres molt important, que és el compartir aquestes vivències amb les noves generacions, perquè potser no tothom té la sort de tenir una padrina, o potser qui la té no prioritzen aquests espais de comunicació, d'intercanvi i diàleg. Per tant, sí que volíem obrir aquesta porta intergeneracional i després, evidentment, volíem preservar aquestes històries, però fer-ho d'una forma permanent, que durin.
Des de la Paeria es preveu anar incorporant i anar construint aquest recorregut vinculat a la memòria d'un tema que se'ns escapa. Anna Profitós s'ha manifestat que és un deure moral fer aquest reconeixement. També ha explicat que de moment són 5 les dones escollides i que se n'han ampliant, seguint els criteris que han de ser dones amb un mínim de 75 anys i lligades a la vida rural.
Els criteris per formar part d'aquesta exposició han estat els següents. S'havia de ser dona rural, havien de tenir un mínim de 75 anys, havien de viure a Balaguer i que la seva experiència estigués vinculada directament amb el treball de camp. De moment, engeguem aquesta exposició amb 5 dones rurals, però fem una crida perquè segurament a Balaguer en tenim moltes més que també són dignes de formar part d'aquesta exposició que volem anar ampliant de mica en mica. En cas de que hi hagi un empat, perquè tenim moltes candidates, prioritzarem la major vinculació a la ciutat de Balaguer i també el factor de l'edat. El dia 11, tal com ha dit la Paera en Cap, farem la presentació a la sala de plens de l'Ajuntament. Faig una crida a totes les persones de Balaguer que puguin venir o que vulguin venir, perquè serà un acte molt emotiu. Serà a les 8:30 i se'ls farà l'homenatge que realment es mereixen totes les persones que han participat. L'exposició ja es podrà visitar, els diferents equipaments, perquè el divendres la tindrem totes les senyores, el nom de les quals no podem dir, les tindrem totes a la sala de plens i a partir del dia 15 d'octubre, que és el dia de la dona rural, ja les tindrem disseminades als diferents espais que he comentat.
La Paera en Cap, Lorena González, ha destacat la feina realitzada per la revista La Mira i de la importància d'explicar qui eren i de posar en valor aquestes dones. És un deure moral reconèixer-les, ha dit.
També era un deure moral, crec jo, no només una voluntat política de continuar amb aquest projecte, sinó jo crec que és un deure moral de posar en valor la feina de les nostres dones rurals, dones que han viscut en un temps que no era fàcil i segurament gens reconegudes i que crec que s'ha de posar en valor. Per tant, jo crec que és molt important, també perquè alguna d'aquestes dones que sortiran a l'exposició malauradament ja no són entre nosaltres i també crec que aquest deure ja no només moral a nivell de reconeixement, sinó també de cara a les famílies que coneixien el projecte i que crec que els hi devíem.
Pel que fa a l'acte de presentació del proper divendres, dia 11 d'octubre, a 8:45 del vespre, a sala d'actes de la Casa La Paeria, es presentaran aquestes 5 primeres dones escollides i comptarà també amb l'actuació del grup musical Carregades de Romansos.
I anem ara a comarca, en primer lloc fins a la Sentiu de Sió, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha adjudicat les obres de construcció de la nova zona esportiva, que inclourà una pista de pàdel, un camp de futbol set i pistes de petanca, entre altres.
Així ho ha confirmat a Ràdio Balaguer l'alcalde de la Sentiu, Josep Torres, que també diu que el projecte inclourà la urbanització de tota l'àrea amb els serveis d'aigua i llum.
Bueno, és dintre l'ajut de repte demogràfic, és el fet de fer la zona esportiva. La zona esportiva és l'antic camp de futbol que està en desús i, clar, és una entrada al poble i visualment queda molt afectada. Llavors, el que fem amb aquest ajut és farem un camp de futbol set amb gespa artificial, una pista de pàdel, una zona de parc per la gent gran i bueno, urbanitzar-ho tot una mica amb llum i aigua.
La nova zona esportiva s'ubicarà a l'antic camp de futbol, en uns terrenys ubicats a la part posterior del pavelló actual, on també hi ha les piscines municipals. I, segons l'alcalde, tot plegat ha de servir per potenciar el municipi de la Sentiu i atraure el turisme esportiu.
Correcte, és la zona de darrere, que també tenim les piscines, llavors en certa manera conclou una, tanca una pastilla de zona esportiva que quedarà tot en el mateix entorn. Tanque la pastilla aquesta esportiva, la zona esportiva, ja tenim adjudicat de part de la Diputació també el centre BTT. Clar, nosaltres apostem per a aquest tipus de, d'esport de la BTT o ciclo, o sigui, per caminar. El que voldríem és captar aquesta mena de turisme per fer-ho més atractiu al poble. Vull dir, de cara a l'escola també ho aprofitaran com una zona d'esbarjo per fer les diferents activitats i el poble, bueno, pues, a falta dels vestidors que ho diríem amb algun ajut proper, però quedarà una pastilla molt bona de cara a la realització de l'esport.
En una futura fase, l'Ajuntament intentarà optar les ajudes del PUOSC per construir uns nous vestidors a la zona del poliesportiu i les piscines. Els anteriors es van haver de declarar en ruïna a causa d'una filtració d'aigua i el consistori va elaborar un projecte nou per construir-ne uns que han d'acabar donant servei tant a les piscines d'estiu com al pavelló i a la nova zona esportiva. L'obra d'ara, que començarà en pocs dies i que compta amb un pressupost de 193.600 euros, es finançarà amb una subvenció de 100.000 euros de la línia Repte Demogràfic del Ministeri de Treball i la resta a través d'un préstec que ha demanat l'Ajuntament. L'adjudicació s'ha escollit entre dues ofertes presentades, sent la d'Esports and Landscape SL la més avantatjosa econòmicament. Els treballs han d'estar enllestits abans de finals d'any.
I anem ara fins a Artesa de Segre perquè ha reprès el mercat de proximitat dins del seu programa de promoció del comerç local impulsat per l'Ajuntament i amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Serveis. Ara, sota el nom de Mercat del Montsec, aquest mercat especialitzat se celebrarà dins del mercat setmanal dels diumenges i estarà dedicat a la gastronomia local, els productes de temporada i també a les propostes d'oci per a tots els públics. Francesc Puigpinós, alcalde d'Artesa, ha destacat la bona ubicació del mercat i diu que és una aposta clara per donar a conèixer el centre històric d'Artesa i revitalitzar la zona amb una periodicitat que el consolidarà com un punt de trobada per a productes de proximitat. Precisament aquest, diu, és un altre dels objectius del mercat, donar valor al producte que es fa a la zona del Montsec juntament amb el comerç local.
Artesa cada diumenge fa el seu mercat setmanal i el que es vol amb aquest mercat del Montsec és promocionar cada segon diumenge de cada mes el que és el comerç local, tots els productes de temporada. Hi haurà propostes d'oci per a tots els públics, promocionar el casc antic, i això ho farem amb l'Associació de Comerç i Serveis d'Artesa. Volem revitalitzar el comerç i el que sí que volem és donar-li, consolidar el que és el producte de temporada i el producte de proximitat de la zona. Convivirà aquest mercat amb el que fem el diumenge sempre, que és el mercat setmanal, però aquest mercat el que vol és donar valor a el que és el producte que es fa aquí a la zona del Montsec. Artesa creiem que és un punt d'intercanvi, sempre ho ha sigut, entre la plana i la muntanya de productes, i el que volem és revitalitzar tot això. Que això ens ajuda també a revitalitzar el que és el comerç al poble. És el que volem.
El Mercat del Montsec se celebrarà, com sentíem, el segon diumenge de cada mes, concretament des d'aquest mes d'octubre fins al maig, de 9 del matí a 2 del migdia, al Centre Històric d'Artesa. Cada edició comptarà amb parades de productes de temporada, parades d'artesania i activitats com ara tallers, presentacions de llibres, propostes musicals i vermuts per dinamitzar la jornada. Ho destaca el mateix Puigpinós.
Aquest mercat es celebrarà des de l'octubre fins al maig i saltarem els mesos de més calor. I el que es vol és això, és cada mes buscar-li una temàtica d'acord amb allò que es viu aquell mes. És a dir, ara l'octubre pues, toca la tardor, el mercat al novembre és el temps de castanyes, desembre seria el mercat de Nadal, i amb tot això pues, hi ha a part de que vinguin productors i artesans de la zona, el que farem és portarem activitats, siguin vermuts musicals, siguin tallers, siguin el que toquin en aquell moment.
A més, coincidint amb el mercat setmanal dels diumenges, els comerços locals d'Artesa continuaran obrint les seves portes per oferir una experiència completa als visitants, segons, en aquest cas, la regidora de Festes, Fires, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Artesa, Maria Àngels López. La iniciativa no només promociona el producte local, sinó que també atraurà més visitants i donarà visibilitat al comerç local que, com dèiem, manté els comerços oberts cada diumenge. El primer mercat del Montsec tindrà lloc aquest diumenge, dia 13, sota el nom de Mercat de Tardor Fem Rebost, i inclourà un taller de melmelada de fruites de temporada a càrrec de la Cistella de l'Imma i la presentació del llibre 101 propostes serralada del Montsec a la sala d'exposicions del Museu del Montsec. Abans de finals d'any hi haurà dos mercats més del Montsec, un el dia 3 de novembre, temps de castanyes i bolets, i l'altre el dia 8 de desembre, en aquest cas un mercat dedicat a les festes de Nadal. Amb un total de 8 edicions fins al maig, el Mercat del Montsec tractarà diferents temàtiques segons la temporada. I en l'àmbit econòmic destaquem ara que Comissions Obreres denuncia que hi ha més de 160.000 estrangers extracomunitaris treballant de forma irregular a Catalunya. El sindicat critica les dificultats administratives que exposen el col·lectiu a l'explotació i també a l'economia submergida. La xifra s'extrau de la diferència entre els treballadors estrangers no comunitaris, segons l'enquesta de població activa, i els afiliats a la Seguretat Social, i forma part de l'informe Els altres catalans i catalanes del segle XXI, publicat pel sindicat aquest dimarts.
Segons ha recollit l'informe, el quart trimestre del 2023 hi havia 613.200 persones de nacionalitat estrangera extracomunitàries ocupades a Catalunya, segons l'INE. Però la mitjana d'afiliats a l'estat social d'aquest col·lectiu per al mateix període era de només 452.000. De les mateixes xifres se n'extreu que l'increment de treballadors irregulars és una tendència a l'alça del 2019. El 2023 la taxa estimada d'irregularitat en l'ocupació era d'un 22,5%. El sindicat assegura que és una comparació de les dades de l'EPA i dels afiliats. S'han de prendre com una aproximació al fenomen de l'economia submergida i l'ocupació irregular, perquè fan servir dues bases de dades amb metodologies diferents. L'informe posa de manifest que el pes de la població estrangera en el mercat de treball està en un fort augment, mentre que els mecanismes de regularització continuen no sent prou àgils i efectius. El sindicat denuncia que els estrangers que accedeixen al mercat han de treballar en l'economia submergida encara que tinguin una qualificació similar a les de persones nascudes aquí. Precisament, l'informe afirma que des d'inicis del 2020 ha augmentat el nivell educatiu de la població d'origen estranger i ja és molt semblant al de la població nascuda a Espanya. Amb tot, afirmen que aquests canvis positius estarien contrarrestats per les dificultats administratives per a la convalidació dels títols acadèmics emesos a l'estranger, fet que condicionen la feina que poden fer aquestes persones a Catalunya. L'informe denuncia la clara segregació laboral de les persones d'origen extracomunitari que ocupen els llocs de treball essencials però mal remunerats que no poden fer les autòctones. Generalment cobren sous molt inferiors, de gairebé 10.000 euros menys a l'any. Amb tot, les dades de l'estudi també ens parlen de l'existència d'una minoria dins de la població d'origen estranger conformada principalment per persones nascudes dins de la Unió Europea que ocuparien llocs de treball altament qualificats i de tipus tècnic, a mitjanes i grans empreses i amb salaris confortables.
Anem ara a altres temes. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un reial decret que obliga les empreses de més de 50 treballadors a tenir protocols contra l'assetjament de persones LGTBI en què s'identifiquin pràctiques preventives i mecanismes de detecció i actuació si es detecten casos.
Malgrat que són empreses les que han de dissenyar les mesures a aplicar, la norma estableix uns mínims, per exemple, clàusules d'igualtat de tracte i no discriminació, formació a les persones implicades en els processos de selecció, classificar i promocionar els professionals amb criteris objectius i promoure els entorns diversos inclusius a la plantilla, entre d'altres. Entre les mesures mínimes que hauran d'aplicar les empreses també hi ha atendre els permisos i beneficis socials de les persones LGTBI, tot garantint que no hi ha discriminació, amb especial atenció a les persones trans. En cas que hi hagi un règim disciplinari, haurà d'integrar infraccions i sancions per comportaments que atemptin contra la llibertat sexual, orientació, identitat sexual i expressió de gènere dels treballadors. Pel que fa al protocol, que les empreses hauran de posar en marxa, la norma estableix que ha d'incloure agilitat i diligència en la investigació i resolució dels casos casos detectats, respecte i protecció de la intimitat, confidencialitat i protecció suficient de la víctima, així com una audiència imparcial i restitució. Segons apunta la norma, les empreses hauran de constituir la comissió negociadora com a màxim en els 3 mesos posteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret. El termini per la negociació amb la representació legal dels treballadors serà de 6 mesos en el cas de no tenir conveni col·lectiu.
I tornem ara a Balaguer per parlar, en aquest cas, de la Guàrdia Urbana d'aquí de la ciutat. El passat cap de setmana la policia local va dur a terme un nou dispositiu de control de trànsit i de seguretat ciutadana dins del pla anomenat DAGA, que es realitza arreu de Catalunya. En l'àmbit de seguretat ciutadana s'han comissat, entre altres, un bat de beisbol que un ciutadà tenia ocult al maleter del vehicle i un ganivet de grans dimensions també trobat en un vehicle. Els objectes han estat recollits i els propietaris denunciats en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana. Les actuacions dutes a terme estaven incloses dins de la nova versió del Pla DAGA, que des d'aquest mes de setembre inclou accions conjuntes dels Mossos d'Esquadra i les policies municipals. Les actuacions seguiran actives durant les properes setmanes amb més accions conjuntes dels dos cossos policials per continuar així requisant armes blanques i d'aquesta manera incrementar la seguretat ciutadana. I obrim ara el bloc més cultural i lúdic de l'informatiu de Ràdio Balaguer. Parlem del Cowork Fest. Del 14 al 20 d'octubre tindrà lloc la tercera edició del Festival de Coworking Rural de Catalunya, un festival que va néixer el 2022 i que es consolida amb noves propostes i espais participants.
El Cowork Fest 2024 oferirà un ampli ventall d'activitats que inclouen tallers, xerrades, networking, sessions de formació i actes culturals. Des de Coworkings d'arreu de Catalunya, el festival connectarà emprenedors i professionals amb l'objectiu de dinamitzar el teixit empresarial i social del territori. Així, durant una setmana, els espais participants oferiran activitats obertes al públic amb la finalitat de visibilitzar el paper del coworking en les àrees rurals com a espais col·laboratius on les persones poden desenvolupar els seus projectes professionals. En un context on el teletreball i l'emprenedoria han adquirit gran rellevància, aquests espais ofereixen una alternativa a les grans ciutats, convertint-se en punts de trobada per a professionals de sectors molt diversos. La programació del festival ajudarà a visibilitzar aquests espais i consolidar-los com a hubs d'innovació i col·laboració que contribueixin a fixar la població activa al territori i dinamitzar-ne l'economia. Tota la informació sobre el festival, el llistat complet d'espais participants i el programa detallat de les activitats està disponible al web coworkfest.cowocatrural.cat i també es pot consultar a través de les xarxes socials.
I parlem ara de les Jornades Europees de Patrimoni. Catalunya se suma un any més a aquestes jornades que tindran lloc de l'11 al 13 d'octubre amb més de 500 activitats gratuïtes. Considerades l'esdeveniment cultural participatiu més important d'Europa, les jornades es remunten a l'any 91 i les impulsa el Departament de Cultura amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, l'Associació de Micropobles i també l'Associació Capital de la Cultura Catalana. El tret de sortida s'ha donat a Sabadell, capital de la cultura catalana 2024, on s'ha presentat el projecte de digitalització del patrimoni industrial de la ciutat. En el marc de les jornades, ajuntaments, entitats i agrupacions culturals d'àmbit local organitzaran novament aquest any tota mena d'activitats amb l'objectiu de facilitar els recursos necessaris per descobrir i viure el patrimoni cultural.
Així doncs, durant els 3 dies de celebració, la ciutadania podrà gaudir de més de 500.000 d'activitats i experiències per a tots els públics, organitzades per diferents entitats en 209 municipis catalans. A la comarca de la Noguera són una tretzena les propostes a les que se sumen a l'agenda d'aquest any. A Balaguer, el Museu de la Noguera ha programat una visita guiada als monuments desapareguts a la ciutat. La visita és un recorregut guiat per la ciutat de Balaguer per descobrir els vestigis dels principals monuments desapareguts, amb l'objectiu de treure'ls de l'oblit i de reflexionar sobre com els processos històrics influeixen en la conservació del nostre passat. Aquesta es farà el divendres a les 7 de la tarda i amb sortida des del Museu de la Noguera. Fora de la capital, a Age es fan 2 propostes. El dissabte al matí es recupera un tram de la Séquia i el diumenge al migdia hi haurà portes obertes al conjunt monumental històric de la Col·legiata de Sant Pere d'Age. També hi haurà visites i portes obertes a la Tiurana Monumental cada dia al migdia i amb reserva al telèfon 973-05-60-46. Al monestir de Santa Maria de Gualter, Església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre, amb reserva al telèfon 973-46-02-34 i al Museu Museu Francesc Bonnecompte de Ponts, en aquest cas anant-hi directament al matí del divendres. Pel que fa a activitats experiencials, a l'espai transmissor de Seró es farà diumenge un taller de sembra d'espelta i tas de pa com es feia al Neolític. A Rialp, també diumenge, hi haurà la xerrada El monaquisme a la baronia de Rialp, els casos de Sant Cristòfol, de Salinoves i de Santa Maria de Gualter, a càrrec de Climent Miró, un historiador, i seguida de l'actuació musical de Montserrat i Santa Duo. El dissabte a la tarda es podrà visitar gratuïtament la Roca dels Bous a Camarasa, amb reserva prèvia, això sí, al 973 42 04 27, i a Tragó de Noguera es podrà veure el dissabte al matí els vestigis que queden de l'antic poble. Finalment, també s'organitzen propostes com la lectura i interpretació de textos medievals i moderns el diumenge a la tarda al Gerri, o una xerrada sobre el pont de la Sucrera a Térmens el diumenge al matí, que acabarà amb una visita a aquest pont. També el Castell del Remei ha inclòs dins els actes de la celebració de la seva històrica Festa Major el diumenge al matí, amb moltes activitats festives i socials previstes i amb l'obertura del pati de la Casa Palau. Es poden consultar totes aquestes activitats programades amb més detalls a la pàgina web patrimoni.gencat.cat.
I abans dels esports, destaquem ara que Castelló de Farfanya homenatjarà el proper diumenge, dia 13 d'octubre, la seva gent gran. L'associació La Humanitària ha organitzat diversos actes per homenatjar els veïns i veïnes del municipi que aquest any fan els 80 anys. La jornada festiva plena d'activitats començarà a 11:15 del matí a la plaça Major amb un esmorzar popular amb xocolata desfeta i coca de sucre, i seguidament tindrà lloc l'actuació a la mateixa plaça de la colla bastonera L'Arreu de Mollerussa. A les 2, al local polivalent, se celebrarà el dinar de l'entitat i de cara a la tarda, a les 5, tindrà lloc un emotiu homenatge als socis i sòcies nascuts l'any 1944, seguit d'un concert amb la violoncel·lista Núria Conangla, que interpretarà música dels anys 80, 90 i bandes sonores de pel·lícules. L'organització convida tots els veïns i amics a participar en aquesta festa que promet ser un moment especial de trobada i també de celebració. I dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dimecres.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva. Parlem avui en primer lloc de que aquest passat dissabte 5 de setembre la localitat de Tartareu va ser la seu de la disputa de la penúltima prova puntuable de la Lliga Catalana de BTT, que aquest any 2024, recordem, ha estrenat un format unificant tots els calendaris provincials. Prop de 140 ciclistes de totes les categories es van reunir en aquesta cita que organitzava el Club Ciclista Tartareu i que també és puntuable per l'Open Lleida BTT, en una matinal on les victòries absolutes van ser per Daniel Hidalgo, del Maxis Cycling Training, que repetia el seu triomf aconseguit a l'anterior, al Monestir de les Avellanes, i per la campiona catalana, la Noemí Moreno, del 73 Factory Veget Team. Amb només doncs una cita per disputar el calendari, la prova de la Serra d'Almenar el proper 19 d'octubre, també puntuable per l'Open Provincial Lleidatà, el sub-23 Eric Ruiz, de l'Art d'Esports Única Factory Team, a qui tan sols el separen 5 punts d'Hidalgo, el seu màxim perseguidor, després de la seva victòria, i Saida Botter, de l'Art d'Esports Única, que després de la cita de Tartareu també ha vist com Moreno se li apropava a tan sols 41 punts, lideren la classificació absoluta d'aquesta Lliga Catalana BTT. Proclamarà, doncs, els seus campions d'aquí a dos caps de setmana en aquesta prova que es disputarà al voltant de la Serra d'Almenara amb sortida des de la Sentiu de Sió. I deixem la bicicleta, però seguim parlant de curses a la muntanya i parlem de la Montpedró Trail. Aquest passat diumenge 6 d'octubre, Ibars de Noguera recollia aquesta prova, la 8a edició d'una prova que és puntuable per la Lliga Ponent Trail 2024 i que constava bàsicament d'una cursa de 21 km i 1.100 metres de desnivell positiu. També hi havia una caminada de 8 km i 270 metres de desnivell acumulat. Pel que fa a la cursa, que és la modalitat que puntuava el guanyador, va ser l'independent Martí Tarragona. Ho va fer amb un temps de 2 hores, 12 minuts i 6 segons, seguit de Rubén Llurda, del Retro Corner, amb un temps de 2 hores, 21 minuts i 25 segons, i l'independent Jordi Calafell, que va entrar amb un temps de 2 hores, 23 minuts i 25 segons. Pel que fa a la modalitat femenina, Laia Martínez, del Rostits del Pla, es va imposar amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 20 segons a les independents Laura Arroyo i Ana Roca, que van entrar amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 48 segons i 2 hores 49 minuts i 50 segons respectivament. Pel que fa a la resta de resultats d'aquesta prova, es poden consultar a la pàgina web itersing.cat.
entrem en l'última part de l'informatiu, la que cada dia repassem, en què repassem les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que Lleida congela l'IBI, l'impost de béns immobles, i la brossa puja al triple en uns carrers i en d'altres baixa. També diu que un atri unirà l'Arnau amb les consultes i també destaca que troben un cep de rècord al massís de l'Orri. El bolet trobat al Pallars fa 21 centímetres i pesa més d'un quilo. El rebut de la brossa de Lleida serà més car pels pisos i cases més grans. És també el principal titular del diari La Mañana d'avui, que també destaca que arrenca la campanya del Panís. Parla també de la llum verda de Madrid a la millora de l'eix pirinenc i també destaca que Lleida vol erradicar tots els insults des de la graderia. Repassem finalment la portada del Punt Avui, que aquest dimecres parla de l'èxit dels cicles. L'FP engresca els joves, però hauria d'ajustar-se més a l'oferta laboral, augmentar especialitats i orientar millor l'alumnat sobre els complexos itineraris. També destaca que el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana el suport de la resta del Parlament per a la millora del finançament i diu també que Vilanova i la Geltrú proposa canviar el nom de la plaça de l'1 d'octubre. Amb aquesta mirada, les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un molt bon dia.